Conseller Recoder, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostès, bon dia.
Eurovegas ha anat a Madrid perquè són més oberts i més cosmopolites que Barcelona?
En absolut, en absolut. Qui riu l'últim, riu millor. I se'n recorden del ritme Ellipse, l'altre de fa uns dies, per part de la presidenta Esperanza Aguirre. Doncs escolti'm, nosaltres hem treballat en silenci i hem aconseguit per Catalunya el projecte que pensem que és millor. En relació a aquestes declaracions, bueno, tots els rànquings de turistes que a Catalunya en rebem, em sembla que són 4 vegades més que Madrid. Turisme rus, que a Catalunya en rebem 10 vegades més que Madrid. La captació d'inversions empresarials estrangeres, que el rànquing d'Ernst & Young situa a Barcelona com la tercera ciutat d'Europa i Madrid està al número 4. I tot això sense tenir un estat darrere, no? O sigui que déu-n'hi-do la feina que hem fet. Barcelona és més cosmopolita que Madrid, sense cap mena de dubte.
Quin dia els diuen a vostès que no serà que Eurovegas no anirà a Catalunya i li pregunto al revés, o són vostès que truquen i diuen, escolti, ja no ens interessa?
No, nosaltres, com va explicar el conseller Mascolell, el dia 19 d'agost vàrem anunciar a Las Vegas Sands Corporation que teníem una data límit per mantenir la nostra negociació, que era a finals de mes, i que si a partir d'aquella data ells no donaven cap resposta en positiu, nosaltres ens sentíem lliures per acabar doncs, de tancar ja allò que pensàvem que ens interessava més.
No? S'ha fet alguna cosa malament, conseller?
Home, segur que en un procés tan llarg s'han comès errors, no? Però vaja, jo penso que nosaltres hem plantejat la negociació sobre unes bases serioses i intentant encaixar aquest projecte amb el que és la realitat del nostre país.
Què no volien Eurovegas? Què vostès no volien d'Eurovegas que era, segons el seu punt de vista, intolerable o inacceptable?
No hi havia res en aquest sentit. És veritat que ells van fer uns plantejaments doncs, maximalistes, però altra cosa és que nosaltres els acceptéssim i dins de la negociació doncs, varen anar-se aproximant les posicions. Ara, nosaltres de Las Vegas Sands Corporation ens interessava sobretot una cosa, és la seva capacitat d'organitzar events de caire internacional i en aquest sentit són els millors. És a dir, el centre de convencions que tenen ells a Las Vegas, la fira de mostres pròpia que tenen ells a Las Vegas i que fa que aquella ciutat, al mig del desert de Nevada, sigui el lloc més atractiu als Estats Units per organitzar grans convencions d'empreses, congressos, etc. Això ens cridava molt l'atenció. Hi havia un element que era addicional i que no ens atreia tant, per dir-ho d'alguna forma, no? Que era el tema del joc. Aleshores, aquesta era la gran qüestió, el gran quid que ens feia doncs, negociar a fons amb ells.
Com s'entén que fins al 31 d'agost treballessin per captar Eurovegas i ara sembla que des del govern català respira més alleugeres perquè se'n va a Madrid?
Nosaltres fa molts mesos que estem negociant amb l'altra empresa. Molts.
Quants?
Molts. Molts. Ara no li sé dir exactament.
Ho sabia Eurovegas?
Havia de repassar. No, ells no sabien res, no sabia ningú. Ho sabíem els que estàvem a la negociació, ningú més. I aquest ha estat, penso que, un dels elements que ens...
A vostè sempre li va agradar més l'altre que aquest?
Bueno, ara és molt fàcil, en aquest moment, quan les coses han acabat, poder dir... doncs, escolti, ens hem endut el millor. I si ho dius, aleshores algú pot semblar que estem caient amb la fàbula aquella de la guineu i el raïm, no? Que com no les podia haver, deien que eren verdes. Jo penso, sincerament, que el projecte de Barcelona World encaixa més amb la nostra realitat, encaixa més amb el nostre entorn turístic, i és un projecte, com he dit i repeteixo, que no té arestes. L'altre en tenia. És un projecte, en primer lloc, que no requereix cap canvi de qualificació urbanística. Els terrenys estan qualificats d'urbans i estan urbanitzats. És un projecte que no requereix haver d'expropiar res, perquè els terrenys són de la Caixa, i la Caixa participa en el projecte. És un projecte que té al capdavant doncs, una sèrie de gent que no són operadors de joc, que han dit que posaran joc, però és una cosa absolutament doncs, tangencial. En aquest sentit, doncs, no hi ha problemes. No afecta en una zona denominada i qualificada com a parc agrari, no? Que té uns valors doncs, agrícoles que hem de preservar i ens ha costat molt esforç poder anar encaixant el projecte dins d'un territori que era molt, molt sensible. Tot això desapareix.
No? Diu, no és de joc. Quants casinos hi haurà?
Bueno, hi haurà casinos, però serà una qüestió tangencial, no? Com els barcos aquests que venen al port de Barcelona, els transatlàntics, els creuers, que tots tenen el seu casino, però la gent no s'embarca per anar a jugar al casino. Jo crec que la majoria de gent que s'embarca no va mai al casino.
S'hi podrà fumar?
No. No hem de canviar cap llei, tampoc.
No, li dic perquè, escolti el que deia Esperanza Aguirre a la SER, parlant precisament del tema del tabac.
si, por ejemplo, hay que permitir fumar dentro de las salas de juego, como han hecho países tan exigentes y tan antitabaco como puedan ser los Estados Unidos y Singapur, se hará para esas salas de juego y para todas las demás, también para las que van a instalarse en Cataluña.
Serà. Madrid tenia algun favor del Ministeri de Sanitat?
Nosaltres, en la negociació amb aquesta empresa, no ens ha plantejat cap modificació legislativa. Cap. Cap ni una. Aleshores, si a Madrid ho han negociat i ho han parlat i això és possible, doncs ells sabran el que fan, no? Nosaltres no tenim interès i intenció de canviar aquesta legislació perquè puguin haver-hi una illa legal en relació al tabac.
Per què una iniciativa privada com aquesta es presenta al Palau?
No, perquè és una iniciativa molt important, perquè estem parlant d'una inversió de 6.000 milions de dòlars, que són 5.000 i pico milions d'euros, si no m'equivoco, són molts diners. És un desenvolupament turístic impressionant, el més important que s'anuncia al sud d'Europa o Europa en moltes dècades, i és una qüestió doncs, que, en fi, que jo penso que mereix una posada en escena doncs, com la que es va fer l'altre dia.
Pot assegurar que la Generalitat no donarà tracte preferent als empresaris de Barcelona World?
És que no sé què els hi podem donar. Escolti'm, són una gent que tenen uns terrenys, que estan urbanitzats, repeteixo, que l'única cosa que ens plantegen és un canvi d'ús, que vol dir de residencial a hoteler, fet que és entusiasme turísticament, perquè la segona residència genera una certa riquesa en el territori, en canvi l'hotel és la rotació, que és el que interessa en els territoris que viuen del turisme, no? I ens plantegen un gran centre de convencions, no hem de fer res, no hem de canviar res, només un canvi d'ús que és terriblement positiu, o sigui que no els hi hem de donar cap mena de tracte de favor.
Deixi'm preguntar-li, sí, al màxim possible.
Ara, perdoni, històricament hem fet mans i mànigues per atraure inversions, i si les hem de fer, les farem. S'han fet moltes mans i mànigues en aquest país per fer trajos a mida d'empreses que han vingut a instal·lar-se, empreses industrials, empreses que tenen el valor afegit. En el cas d'aquesta gent, no ens demanen res i no serà necessari. Sí, però històricament s'ha fet, i si cal, ho farem en el futur.
Vostè, ja ho sé que és conseller i que ni amb entrevista de ciència es pot treure el vestit de conseller, però li demano la màxima sinceritat possible. Vostè creu que es farà Eurovegas a Madrid?
Eurovegas fan l'anunci, i és important llegir la lletra petita de la nota de premsa que fa Las Vegas Sands Corporation, i diu unes quantes coses, no? Però n'hi ha dues que a mi em van cridar especialment l'atenció. Diu, anirem a Madrid, però no diuen a on. Bueno, jo crec que aquí hi ha la intenció de forçar que facin l'anunci per respondre a la bomba de divendres passat a Catalunya. Escolti, si porten no sé quants mesos intentant decidir allà on te van, es podien haver esperat alguns mesos més fins que haguessin decidit si va al Corcón o a no sé quin altre lloc. I la segona cosa, hi posen una salvetat, és a dir, una clàusula d'autoprotecció, que diuen, escolti'm, però tot això resta pendent de l'evolució d'Europa, d'Espanya i de que trobem el finançament. Perquè Las Vegas Sands Corporation fa temps que està buscant el finançament per tirar endavant aquest projecte. L'ha buscat a la City de Londres, l'ha buscat a Wall Street i no l'ha trobat, de moment. O sigui que resta pendent doncs d'alguns elements que no són menors en un projecte d'aquesta importància.
Dues preguntes per acabar per part meva de moment i després deixarem que els altres tertulians puguin preguntar de la manera més breu i concreta possible fins a les 10 del matí. La primera, no és molt de Can Fanga o molt Pixapí que es digui Barcelona World quan està al costat de PortAventura?
Això ho han triat.
Pregunto jo, però deixeu-me preguntar.
Això ho han triat ells. Per descomptat que no és una proposta que surti de la Generalitat, és una proposta de l'inversor, i ells fan el següent raonament, no? Barcelona és una marca internacional, i és una marca internacional de molt valor, de molt més valor comercialment parlant, parlo exclusivament des d'aquesta perspectiva, que la marca Catalunya, que és una marca poc coneguda, i de la marca Espanya, que és una marca, fins i tot diria que devaluada en aquests moments. La marca Barcelona és una marca internacional i jo crec que és important que aquesta marca la pugui aprofitar el conjunt de Catalunya.
Va, i l'última, vostè podria escriure un llibre sobre les seves reunions amb Sheldon Adelson i entorn, no?
Un llibre, home, no seria molt, molt, molt gruixut, però un llibre sí que el podríem escriure sobre tot aquest any llarg de negociació amb el tema Eurovegas, amb el tema, doncs, de Barcelona World. Aquí sí que donaria per un
llibre. Ara que ja ha passat i que no serà Barcelona, que no es farà Catalunya, Què li ha sorprès més? Quines anècdotes ens pot explicar de les seves reunions amb Sheldon Adelson?
Bueno, ja vam parlar aquí del...
Bueno, ara ho pot explicar. És veritat que la dona volia tirar a terra l'estadi de Cornellà?
No, això va ser un comentari en una reunió, que és veritat. Ells no sabien que era l'estadi de l'Espanyol, no? Però quan parlàvem de l'Estrip van dir, això què és? Home, és un estadi de futbol. Diu, que és l'estadi del Barcelona? I dic, no, és el segon equip que tenim, de primera divisió, tal... I diu, home, i per què no el tiren a terra?
Dic, o el comprem, no, també?
Per què no el tiren a terra?
I la seva reacció quina va ser?
No, vaig dir que de cap de les maneres. Escolti, que és un estadi, vaig dir, un estadi nou, molt bonic, d'un club molt important, i Déu nos en guarda.
I és veritat
això, no?
Que li va dir que, sisplau, que com la llei europea no permet que els aeroports estiguin al costat de grans alçades, és veritat que li va dir, doncs, tenen l'aeroport més...
Em van dir que per què no el canviàvem de lloc.
Ah,
sí, em van dir, escolti, per què no el canvien de lloc, l'aeroport? Bueno, suposo que Amèrica deu ser una cosa molt fàcil, però amb el que ens ha costat tenir un aeroport com el que tenim i tenir la T1, de la qual ara ens sentim orgullosos, però que durant molts anys ens feia una mica de llàstima quan veníem de fora, doncs, escolti, ara només faltaria que l'haguéssim de canviar de lloc.
Alguna barbaritat més?
No, això és... Per nosaltres és una, pot ser una barbaritat. Entra dins de la mentalitat d'aquella gent amb la que estàvem negociant, no? Que es mouen en una dimensió, que és una dimensió desconeguda pel que ens acostumem a moure cada dia en aquest país.
Hi havia molt cartó-pedra?
Sí.
O sigui, hauria estat una...
Eurovegas... Ah, no, perdoni, no, pensava que deien allà.
No, aquí.
No havíem entrat amb el disseny, havíem entrat a parlar de volums, però no amb el disseny estricte dels edificis. Però, esclar, el que trobes, per exemple, en el gran resort, o en els grans resorts de Las Vegas Sands, allà a Las Vegas, no? Que són el Venetian i el Palazzo. El Venetian et reprodueix la ciutat de Venècia, o sigui, tens el campanili davant i la façana dels ducs, i tens el Gran Canal per dins, i un Gran Canal que hi ha gòndoles que van per allà, i la plaça Sant Marc. Clar, pels americans, fer 3 hores o 4 hores des de Nova York per veure això, sí, però és que nosaltres agafem l'avió i en una hora i quart estem a Venècia, és a dir, als europeus no ens cal anar a veure el cartó-pedra de Venècia o anar a veure una reproducció de la Torre Eiffel, que la tenim aquí, doncs, escolti'm...
Ells volien fer això aquí o no?
No, jo crec que no, vaja, estic segur que no, això aquí no té cap mena de sentit.
Aquí volia fer el Gran Canó, potser.
Vinga, una pregunta pel conseller.
No, doncs aleshores, breument, ja està fora Eurovegas, ara tenim Barcelona World. Jo estic preocupada, conseller.
Bueno,
estic preocupada.
Ja, si la puc tranquil·litzar.
Esperem-ho, no? Perquè que un gran projecte per Catalunya vingui de la mà d'un dels principals especuladors de la bombolla, immobiliària, personatge que se'n va anar corrents cap a Brasil deixant a milers d'accionistes penjats, és una cosa que no em fa una il·lusió especial. És a dir, mirat així fredament i probablement amb molta manca d'informació, he de dir que jo, els únics que veig que fan un negoci important, i me n'alegro, perquè crec que és important pel país, és la Caixa, que col·loca uns terrenys. Però la resta, veurem si es farà. De moment el que hi ha és una operació que sona bé, amb un títol gros, 6.000 milions al damunt de la taula, però al darrere hi ha un senyor que ha anat deixant territori cremat i moltes mines. I aquí, en aquest país, encara hi ha molta gent que el recorda. D'això fa 4 dies. Clar, Catalunya fer un procés endavant econòmicament, venint de la mà d'un gran especulador que va deixar tanta gent penjada, a mi il·lusió no me'n fa.
Aviam, conseller.
Bueno, aquest és un projecte que jo no tinc cap mena de dubte que tirarà endavant. Hi ha un personatge que és un empresari que té una trajectòria de grans èxits i d'alguns errors.
Amb milers d'accionistes.
Hi ha alguns errors i això amb la cultura anglosaxona, que és on ella es mou actualment, té la seu de la seva empresa a la City de Londres, doncs bueno, és un element positiu, és a dir, aprendre dels errors, aixecar-te i tornar endavant. I Amèrica doncs, té inversions molt importants, o sigui que això ens dona la solvència o la tranquil·litat de que això tira endavant, i no ens en oblidem que ve del braç també de la principal entitat financera del país.
Però la Caixa de que se n'anirà, eh? La Caixa té uns terrenys que ha de col·locar.
Però la Caixa està allà...
No teníem cap altre.
La Caixa està allà, va del braç d'aquesta empresa i el projecte també els vincula, no? O sigui, això al govern de la Generalitat li dona tranquil·litat.
Màrius? Breu,
sí,
sisplau.
No, dins aquesta mateixa qüestió, jo penso que en el cas d'Adelson, jo recordo haver conegut una de les persones que ell havia agafat per aconseguir inversions, i una de les condicions que posava és que els bancs del país s'impliquessin. Vull dir que bona part del finançament hauria de fer la banca del país. Mm-hmm. Jo per això crec que això no es farà mai, això d'Eurovegas, sí. Perquè la banca d'aquest país, en els pròxims 4 o 5 anys, poques coses podrà fer, perquè no és que tindrem els homes de negres, que tindrem també tots els homes de blanc que estarem mirant les coses, que, entre altres coses, perquè, en fi, perquè qui més qui menys té algun familiar que li ha enganxat els dits a aquesta extraordinària banca que tenim a casa nostra. Casa nostra, vull dir, en aquest cas, sí, Espanya. Sí. En el cas concret del projecte de Barcelona World, és important el paper que hauria de jugar la nostra banca?
No, perquè, com van explicar ells, el finançament no serà bancari, sinó que només treballaran en finançament propi, és a dir, amb equity, amb aportació de capital de tots i cadascun dels grups inversors que participin al desenvolupament de cadascun dels 6 resorts. No? L'empresa promotora va explicar i els dona tota raó en aquest sentit, i coincideix amb el que deia vostè, que en aquest moment no és possible trobar inversió bancària per tirar endavant cap projecte important al conjunt de l'Estat, i que, per tant, ells aquesta via la van descartar fa molt de temps i busquen una altra via de treball, que és l'aportació directa de capital.
Bolaño.
Després de dir això, conseller, no sé si em deixa massa tranquil, perquè bueno, això vol dir que cal anar a buscar inversors que vulguin invertir en els 6 centres nous. Però la meva pregunta, a veure, no sé si es farà Eurovegas o no es farà, jo crec que no es farà en tot aquest sidral, però anem a veure, es pot fer. I nosaltres, per aventura, va començar a caminar al 95, li va costar molt començar a tenir beneficis, i ara no tindrem un centre d'oci, ara tindrem 7, uh-huh. En el mateix espai, i en Eurovegas, o no, ja ho veurem, a 600 quilòmetres. Perquè això sigui rentable, conseller, molta gent ha de venir, i cal estudiar-ho ben bé. I jo, anem a veure, no sé si el país està preparat perquè això comenci a funcionar dintre de 10 o 15 anys.
Tot això ja està estudiat. O sigui, no és un projecte que surti d'una xistera, d'un barret, com un conill, sinó que hi ha molts mesos de treball per anar configurant aquest projecte. I els inversors internacionals no s'improvisen. Fa molt de temps que estan parlant, que s'està parlant amb inversors internacionals, amb els americans, o amb els xinesos, o amb els brasilers, que han d'intervenir en tots i cadascun d'aquests resorts, que seran molt diferents de Port Aventura. Aquest matí, doncs, una persona em deia, escolta, això què vol dir, que seran 6 Ports Aventures? No, no hi hauran 7 parcs d'atraccions.
Dona de si 6 casinos...
Quan estem parlant d'un concepte diferent, perquè nosaltres, la idea del que és el nostre turisme és una idea d'una certa proximitat. Ara és veritat que ens venen doncs molts russos i venen d'uns quants milers de quilòmetres, no? Però abans venia la gent de l'entorn, de l'Europa del centre i del sud. Aleshores, estem parlant d'un centre de dimensió mundial, que el que vol ser és un atractiu per persones d'arreu del món, amb el mateix concepte que ens plantejava Las Vegas Sands. O sigui, les grans convencions a nivell mundial només es poden fer en aquest moment a 2-3 llocs del món, a cap d'ells d'Europa. O sigui, no tenim un centre de convencions de 100.000 metres quadrats aquí. I la idea és que el puguem tenir i que aquí estigui. Tot això, doncs, complementat amb hotels, per descomptat, amb teatres, en fi, amb tot un complex d'una gran fortalesa que ens permeti ser atractius a nivell mundial.
2 minuts per les 10, ens passarem 3 minuts, jo sé que havíem d'acabar les 10, 3 minuts, 4 minuts i marxem. Paco.
Sí, el que passa és que jo entenc el que vostè diu, no? Però sembla que això sigui una reacció a haver perdut Eurovegas. Ja fa unes setmanes de que sabia de que el tema Eurovegas aniria cap a Madrid, és a dir, un rumor generalitzat, no? I això dona la impressió de que és una certa improvisació. I jo no veig clar ni la financiació d'un projecte ni de l'altre. I abundo amb el que han dit els meus companys. És a dir, no entenc molt bé d'on aquests moments el senyor Bañuelos treurà 6.000 milions de dòlars, són? És dir, sí, que és una xifra realment espectacular.
Nosaltres no sabíem que Eurovegas anava a Madrid. Sí que vam llegir aquell somriure de la presidenta de la Comunitat de Madrid i res més. No teníem cap mena de notícia. El que sí que sabíem és que nosaltres estàvem lliures per tancar l'altra negociació que portàvem en marxa i en paral·lel. I al final, doncs, tota una sèrie d'elements ens van fer decidir que anéssim cap aquí. Què hem sorprès? És veritat, escolti, però això com li deia, no s'improvisa ni en una setmana ni en 5 mesos, sinó que portàvem bastant més temps.
Rosa, si
i, a més, pensi en una altra cosa. A Madrid primer no saben on va això, encara, i després hauran de fer tot un procés de qualificació del sòl. I, en canvi, aquí només es pot començar a edificar contra llicència, res més. O sigui que, en aquest sentit, l'avantatge és molt significatiu. Aquest és un element que també ens ha fet decidir.
Sí, m'agradaria molt que tot vagi bé, perquè seria bo per Catalunya i per Espanya.
No en tinc cap mena de dubte.
Una pregunta per aclarir les coses i per anar coneixent. El Eurovegas era el món econòmic, venia i picava la porta a Catalunya i a Madrid, etc, i deia bon dia. El Barcelona World ha estat la política la que ha anat a picar la porta de l'economia? És a dir, és el govern qui ha buscat una alternativa?
No.
O ha vingut un senyor i ha dit, mira que bonic això, vinc aquí?
Nosaltres el que teníem clar dins del que és l'estratègia de promoció exterior de Catalunya, l'estratègia turística, és que necessitàvem un centre de dimensió mundial, això sí. I això està en papers de fa anys que hem anat actualitzant en els últims temps. I tot això ho hem fet circular, evidentment, però no hem anat a picar a la porta concreta d'una institució. Ho hem fet circular i hi ha més d'un que s'ha adreçat a nosaltres dient, escolti, a nosaltres això ens interessa. I a partir d'aquí hem vist com podia anar materialitzant i al final ha materialitzat amb el Barcelona World.
Són pràcticament les 10 del matí, però vull acabar amb unes altres preguntes que no tenen res a veure amb el tema. Vostè va a la manifestació demà,
sí,
no?
Sí, sí.
He llegit que aniria a la manifestació
demà. Jo vaig dir fa temps.
Sí, sí. És una manifestació independentista?
És una manifestació que té una pancarta al capdavant, doncs, que reivindica l'estat propi, sí. Sí, sí.
Per tant, és independentista.
Sí, però com li diré? Jo crec que en aquesta manifestació s'hi pot trobar molta gent que estarien contents el dia 12 de setembre de sentir-se part d'un país que pot decidir lliurement el seu futur. I que és un estat, fins i tot.
No entenc el pro, doncs.
No
hi ha pro.
Ho dic perquè a mi m'agradaria que siguem quants més millor en aquesta manifestació, no? I aleshores crec que hem de sumar.
Va. Escolti'm, sobre el que ha dit el president d'Extremadura aquest cap de setmana, tot això és precisament propiciar que vagin naixent independentistes un darrere un altre?
Segur, seguríssim. Sí, sí, evidentment. Tot això el que fa és vessar la paciència de moltíssima gent.
Ha d'haver una resposta institucional del govern? O ja no és que hi és una reunió?
No val la pena. Escolti'm, ja estàvem acostumats amb les declaracions del senyor Rodríguez Ibarra i aquest president doncs continua amb la seva mateixa lògica. Escolti, jo crec que hem de fer veure com si sentíssim ploure.
Critica Catalunya? Dona rèdits?
Segur, si ho fan, segur. Home, jo crec que el senyor president d'Extremadura està adreçant-se a la seva parròquia i això li dona rèdits, sí. Sí, sí.
L'endemà de la manifestació, si pinta com serà que de multitudinària, què ha de fer el govern català?
Li diré d'una altra manera, li respondré d'una altra forma. Quan va haver la manifestació de reactiva contra la sentència de l'Estatut d'Autonomia, el dia següent no va passar res. I jo crec que a Madrid es pensen que ens tenen presa la mesura. Per tant, la manifestació de demà ha de ser una manifestació multitudinària i el conjunt de les forces polítiques d'aquest país han d'estar a l'alçada de la lectura que fem dimecres del resultat de la manifestació.
Condicionarà la trobada entre Mas i Rajoy el que pugui passar demà a la manifestació?
No en tinc cap mena de dubte, que la foto estarà allà.
Afegeix pressió, no?
Evidentment, i afegeix pressió en el nostre costat.
Dos temes per acabar. Un, el que publica avui a les pàgines Salmó de la Vanguardia, els altres forats de la crisi. Les aturades de les grans obres públiques hi ha fotografies que fan esgarrifar, que han obert enormes ferides urbanes, algunes es tancaran però d'altres no tenen un futur clar, i surten unes fotografies d'obres que no estan acabades. L'altre dia parlàvem de la Nacional 2, que una altra vegada,
sí.
No sé si això m'ho pot confirmar, conseller, que la voluntat, que en fi, que s'està parlant que el Ministeri vol tornar els calés.
Sembla en els de la part nord, això sembla. No tinc confirmació, però això sembla.
Molt fort, això, no?
Sí, això sembla, és molt fort, sí. Com és molt fort, la inversió que tenim en allà feta a Girona i a l'estat lamentable en què està actualment la Nacional 2.
Li han de canviar el nom, la Nacional, perquè la 2 se suposava que era la segona més important. És a dir, és un dels eixos, vull dir, aquests que volen vertebrar Espanya,
però
també es vertebra a través de les obres
públiques. Jo dic una cosa, perquè conec una mica la zona i pel que m'explica la gent d'allà, és que és una zona molt perillosa, on hi ha morts. És que no estem parlant d'un pavelló de bàsquet, no. Estem parlant d'una zona on hi ha accidents de cotxes, és a dir, que estem jugant amb la seguretat de la gent. És a dir, jo entenc que hi ha crisi, jo ho entenc, i que hi ha coses que no es poden fer i que obres que no es poden fer. Però permeta'm, té alguna explicació que hi hagi un AVE que, com deia l'Antic l'altre dia, se'n va cap a l'Atlàntic i, en canvi, no s'acabi una obra on hi ha morts cada 2x3?
És la carretera amb una intensitat mitjana diària més alta d'arreu de l'Estat sense desdoblar-se i, a més, quan has fet obres i no l'has acabat i estàs en una situació de provisionalitat, el que genera és encara més inseguretat. I això, doncs, s'afegeix a la gran quantitat de trànsit. Per tant, és una carretera, efectivament, ens diuen les dades, que és perillosa.
I no hi ha resposta per part del Ministeri?
No hi ha resposta per part del Ministeri.
Ara podria passar que algun dia els familiars d'alguna víctima d'aquesta zona s'anessin al jutjat de guàrdia i demanessin danys i perjudicis a l'administració,
Podria ser. Podria ser.
I una última pregunta. És esferidor el que publica avui El Mundo, que ara en parlem d'aquí uns moments en aquest programa. Ryanair provoca 1.201 incidents de seguretat en només 6 mesos. Sí. Només 6 mesos. És a dir, escolta, una altra cosa que ara parlàvem, és a dir, quan parles de Nacional 2 i d'altres obres, que no cal que veies la de l'AVE perquè és la més grossa, però és igual, que es passin a Catalunya, obres que en època de crisi és més difícil que es puguin justificar. Escolta, estem parlant de la seguretat de la gent, escolta'm. És un perill per la seguretat, Ryanair?
No, home, no és un perill. No és un perill. El que passa és que és una companyia, com vaig dir, sembla que va ser un dia en aquesta taula, que se l'ha de lligar curt, i les diferents administracions, doncs, hem d'estar molt a sobre d'ells perquè hi ha una certa tendència a anar a la seva i a fer les coses a la seva manera. I aleshores, en aquest cas, Aviació Civil, doncs, els ha de lligar curt, i crec que ja han obert algun expedient per algun dels incidents que s'han produït darrerament, no? I ells han de tenir clar que no poden fer el que volen, sinó que hi ha unes normes que han de respectar.
I si aquesta empresa no nodrís els aeroports de Girona i de Reus, seria més madura per part del govern català?
El govern català, amb ells, està aplicant-los la normativa com a qualsevol altra empresa. No tenim cap mena de tolerància amb Ryanair. No els hi deixem fer coses que dius, no, és que amb altres no els hi deixem fer. En absolut. I som exigents amb ells com amb el que més. És una empresa que té una capacitat de transportar gent que no té ningú més en aquest moment. I, per tant, és positiu que aterrin a Reus com que aterrin a Girona, però ho han de fer, doncs, amb les condicions que mereix la ciutadania i que marca la llei.
Què dius, Toni?
La llengua.
Però... Amb el Ryanair?
Sí, perquè això és el que passa quan li dones patente de corso a corsarios, a pirates. O sigui, el que fa aquesta gent no té nom, o sigui, no omplir els depòsits de benzina de forma suficient. Culpar els pilots, quan passen aquestes coses. Després totes les incidències i després que tracten a la gent com ramat quan entren als avions.
Bueno, estan demanant que la gent vagi dret als avions.
Sí, bueno, sí, jo...
És que... Veure que això és màrqueting pur,
Si passen els autobusos de la meva infantesa.
Entenc que el govern té que...
A veure, la barra aquella i t'agafaves, sí.
Jo crec que això mai ho van arribar a plantejar seriosament, Penso, vaja.
Bueno, sí, però ells la van tirant.
Conseller, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui aquí al món a RAC1 i també que hagi molta sort.
Molt bé, moltes gràcies.